L'illa de Mallorca. Aquesta onada de calor que patim aquests dies fa que avui els termòmetres superin en molts de llocs del territori nacional els 42 graus. L'AEMET assegura que la situació s'estendrà al Manco fins dimecres, tot i que no descarta que pugui durar fins dijous. Com dèiem, altes temperatures que no són gaire favorables per als incendis. Destacam ahir l'incendi d'un camió de Mercapalma que va causar un nígol de fum que es va poder veure des de diferents punts de Palma. Es van quedar foc tres vehicles, però no hi va haver ferits. Les flames es van estendre a un terreny proper i per aquesta raó es va obligar a desallotjar Son Banya. Les tasques d'extinció de l'incendi a Mercapalma es van perllongar durant tot el vespre. Diverses dotacions van quedar refrescant els punts calents d'aquest incendi que hi va calcinar tots aquests vehicles que compartim aquí a pantalla i que descrivim per als espectadors. Però no va ser l'únic incendi, Joan. Avui parlem, malauradament, d'incendis.
D'un parell, Marta, bon dia. A banda d'aquest que hem vist ara i que veiem en pantalla de Mercapalma, hi ha hagut tres incendis més a les Balears. A Mallorca es va declarar un foc ahir entre Inca i Souba, que va quedar controlat a Hora Baixa. Per altra banda, els efectius de l'Ivanat varen actuar a dos incendis més a Eivissa. Les altes temperatures, com explicaven, no acompanyen en plena onada de calor. A la península també tenen actius altres avisos per altes temperatures. Vermell a la gran part de Catalunya, que continua pendent de com evolucionen les flames d'alguns incendis. Hem de dir que hi ha en aquest moment tres focs actius i 40.000 persones que de moment continuen confinades a casa seva. El foc que més preocupa és el de Sentmenat, que ha arrasat 90.000 hectàrees, però els bombers expliquen que si no es controla podria afectar-ne 2.000 més. El de Noia s'ha encalcinat unes 400 hectàrees, afecta una zona industrial on els bombers actuen aquesta matinada per extingir també les flames. I per altra banda s'han donat per controlats els incendis d'Artesa de Segre, a Lleida, i el de Garraves, que ha cremat més de 2.200 hectàrees. Però aquests no són els únics incendis que afecten la península. L'incendi registrat al Parc Natural de la Serra de Grazalema, a Cádiz, ha obligat a desallotjar unes 200 persones i ha fet que es tallin dues carreteres. Mentrestant, al sud de França la situació és molt més complicada. El foc ha consumit més de 4.600 hectàrees a Prat de Perpinyà. En aquest cas, 10.000 persones han estat evacuades i, a més, les condicions meteorològiques, Marta, no són en aquests moments molt favorables.
Sense deixar de banda la crònica de successos, un nen de 5 anys roman en estat greu a Son Espases després de caure ahir d'un primer pis al carrer d'Andrea Doria, a Palma, un accident que es va produir a les 5 de l'hora baixa i les causes de moment encara es desconeixen. La policia local va confirmar que l'infant havia patit politraumatismes i va ser traslladat en estat greu, com dèiem, a l'Hospital Universitari de Son Espases. Continuem avui, però, en crònica de successos. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Així és, perquè Francisco Cortés, conegut com El Ico, ha estat detingut per tercera vegada en un mes per entrar al poblat de Son Banya, d'on, recorden, té decretada una ordre d'allunyament. Aquesta vegada ha estat arrestat per apunyalar un home i per tallar els cabells amb un ganivet a una dona. La víctima va haver de ser traslladada a un centre hospitalari. Els fets s'haurien produït per una disputa en una transacció en la compra de drogues. En el moment dels fets, El Ico anava acompanyat de Francisca Cortés, sa mare, coneguda com a La Paca, i aquesta vegada s'ha decidit que ingressi a la presó.
Seguim també de prop la visita aquest estiu dels nins aragüís a través del programa Vacances en Pau. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. Per alguns era la primera vegada. Quatre nins i nines saharauis varen passar ahir la revisió mèdica al Centre Salut Escola Graduada de Palma. Aquest control és essencial per detectar possibles problemes de salut i garantir que puguin gaudir de l'estada en les millors condicions. La visita al metge és una de les primeres passes a seguir, però sens dubte també hi haurà temps per descobrir l'illa i gaudir amb la família d'acollida.
És moment també per reflexionar i percebre amb quina és la nostra frase del dia.
I de la d'avui és del físic i matemàtic anglès Isaac Newton, el pare de la llei de la gravetat, va dir que el que sabem és una gota d'aigua. Allò que ignoram és l'oceà. No posso più dividermi tra te e il mare.
No posso più sentirmi. I amb la música de Laura Pausini,
que demanem... Que sempre acompanya qualsevol
exactament
tema.
Exactament. Més que Rocío Jurado.
Depèn. És a dir, és com comparar la verge amb una santa. Però bé, jo estaria d'acord en creure Pausini sempre suma.
De què parla tothom, idò?
Idò de la victòria de la selecció espanyola contra Portugal, que possibilita que Espanya torni a quarts de final després de 16 anys.
You were born, then here.
Espanya, ja és als quarts de final del Mundial de 2026. La selecció de Luis de la Fuente va superar Portugal per un ajustat de 0-1 en un duel molt igualat que es va decidir en el temps afegit. Durant bona part del partit, les defenses es varen imposar els atacs i les ocasions més clares varen arribar en comptagotes. La primera gran oportunitat va ser per a Mikel Oyarzabal, que no va poder superar el porter Diogo Costa. Bé, Costa, perquè no és català aquest jove, és portuguès. Portugal també va inquietar la porteria espanyola, però sense encert. Quan tot feia pensar que arribaríem a la pròrroga, va aparèixer Miquel Merino, el migcampista que havia entrat des de la banqueta, va culminar amb una bona assistència de Ferran Torres i va marcar l'únic gol del partit al minut 91, fent esclatar d'alegria els aficionats espanyols desplaçats a Dallas, que varen aguantar 90 minuts agònics esperant que l'esfèric entrés dins la porteria. Amb aquesta victòria, Espanya elimina el Portugal de Cristiano Ronaldo i es classifica per als quarts de final d'un Mundial per primera vegada d'ençà de 2010. El proper rival serà Bèlgica, que també va segellar el seu pas a quarts després de derrotar els Estats Units per 4-1. Això és per ara. No saben si Donald Trump tornarà a parlar a la FIFA i potser anul·la aquests resultats. La selecció espanyola continua més sense encaixar cap gol en aquest Mundial i manté intactes les aspiracions de lluitar pel títol. No sé com vareu viure el partit. Vos escolt, estimades.
Qui comença?
Joana Maroto.
Jo no sé si he de confessar...
Per al·lusions, potser més futbolera d'aquest programa.
Jo he de confessar, i no vull que m'ajutgeu ni me qüestioneu, que no vaig veure ni un segon del partit. És que no tenc... O sigui, me sap molt de greu per si hi ha que li agrada el futbol, que li agrada el Mundial, però jo tenc zero interès en el futbol. Jo, que a mi me'l miraven, jo vull dir, jo sentia, però jo tenc una capacitat d'extracció quan hi ha futbol.
Per tu era com una lletania que sonava
de fons.
Sí, jo me'n vaig
anar a la terrassa a fer altres coses. No, jo el futbol me sap greu, però, a més, quan hi ha que... Perdó, Yolanda, però quan hi ha Mundial, quan hi ha... Jo estic sobresaturada.
Que se pot viure al marge del futbol,
se
com
pot
veus.
Viure.
El que queda clar és que tenir una terrassa amb piscina...
No, té sempre, piscina,
sempre
no tenc piscina.
Sempre ajuda a mirar de passar el Mundial si no ets futbolera. Maria Antònia Esquines, tu que...
Tu que vares
veure el partit.
A veure, t'he de confessar que no me vaig comprometre anant a es bar amb els meus amics, més que res perquè el futbol sempre és una excusa per gastar i no vull fer això, perquè és hora de sopar. No, és hora de sopar o de dinar, d'anar a prendre qualsevol cosa.
De Maria Antònia, d'espunyestret.
I sempre. I vaig dir, al·lots, ho miré des de canostra, perquè un altre m'ho aixecant molt prest, i així pegaré una mossegada de pan boli i geure. Per tant, vaig veure un tramo, quan vaig veure que no hi havia cap cosa que m'ha cridat l'atenció, vaig dir, Simona, el meu germà, me'n vaig a llevar una faig molt de renau. Varen decidir ficar gol al darrer quasi a les 11. Me vaig despertar i l'estic agafant oi en el futbol per culpa del meu germà. Que t'he de dir que tenia intriga d'aquest partit, perquè molt de madridistes...
Dures declaracions a les 9 i 13 minuts a IBE de Ràdio i Televisió per part d'una redactora d'aquest programa que no repetiré les paraules perquè les trobo una mica gruixades, però sí que has agafat mania en el futbol per mort del seu germà, Simonet.
Sí,
aquí des d'aquí supos que envies una abraçada.
Molt forta. Okay. Però mira que tenia intriga perquè vaig pensar molt de madridistes estaran com a dividit, no?
Ahir havia molt de cop dividit perquè...
Si anàvem a Portugal,
Cristiano Ronaldo volien que passés Portugal per a Messi d'una vegada per totes, Cristiano Ronaldo aconseguia guanyar un Mundial i els que anaven a la selecció espanyola estaven una mica com quan jugues quan ets d'un equip petit i jugues el Madrid al Barça,
exacte.
No saps embaquinar.
Per això em despertava
intriga. Dures declaracions de Maria Antònia Esquines i dures declaracions que també hem pogut llegir de Cristiano Ronaldo.
Jo crec que aquest nin ja em bafa una mica, ho dic perquè el món gira independent d'aquesta teoria heliocèntrica que ells ha pensat que el món gira al voltant de Cristiano Ronaldo. Que
bé, diu, les declaracions bàsicament... No,
era que Portugal no havia guanyat res abans d'ell. Encara que sigui cert, això que ho diguin els demés.
Exactament.
Que ho digui la resta de l'univers, no ho diguis tu, per intentar justificar que ahir Espartit no va anar del tot bé, però és cert que totes les càmeres l'enfocaven. Jo Espartit el vaig trobar poc interessant, perquè vàrem estar 90 minuts intentant veure qui marcava gol, i va haver diferents... moments d'atac que semblava que marcarien, però l'esfèric no va voler entrar fins al minut 91, i vàrem estar una mica ensai en escò dues o tres vegades, però és cert que tothom enfocava Cristiano Ronaldo, ses queruses que posava sobretot en el final, i va quedar ben empipat. Tant ell com la selecció portuguesa, que en els darrers 4 o 5 minuts que varen quedar d'estenda descompte, jo passava pena perquè dir no fos cosa, tornem a tenir un jugador lesionat, com va passar amb en Nico Williams, perquè hi havia com molta testosterona en aquells darrers 4 minuts, que a mi m'ha impressionat veure a gent que teòricament està acostumada a aguantar tota aquesta pressió, a guanyar i a perdre, com semblava que etzinava sa vida com si fos un capítol final de qualque cosa. I
hombre,
se notava que tot era...
S'han eliminat.
Sobretot tot era... Sí,
no me puc avenir, que en Xisco Nadal s'ha convertit en un expert futbolístic o futbolista, o de, no sé, aviat te cridaran per anar a fer una transmissió del Mallorca. Però bé, mos compenses.
Som periodistes, ja que... mos devem sí, en aquesta feina i hem de...
El veure sense sopant.
El partit. Jo mentre anava fent pa amb oli menjant gelat, de fet vaig sopant amb la nostra companya d'esports Marta Sampas, ella pendent de la pantalla que no va perdre calada, en canvi jo anava fent pa amb oli, una mica de cuixot, una mica de xorís, llavors una mica de geladet, una vetllada.
Amb el seu furor, mos compensa nosaltres que sí. Ni vàrem veure un
mos falten a Marta Garau, que no sé com va viure el partit d'Espanya.
I d'una manera molt peculiar, perquè he de dir que a casa meva el gol el vaig anunciar jo. Per què? Perquè teníem un retard com d'un minut aproximadament, no sé per què, en les connexions de tele. La primera part, és vera, era molt avorrida, molt lenta, i jo me'n vaig anar a dormir després del descans. Però quan eren al llit, vaig sentir en esveïnat, diguent gol, i encara, que meva, no havíem viscut el gol.
Dir, tu t'ho vas fer, quan dir... Joana Maró, t'ho vas fer un Marta Spoiler.
No, vaig estar... Exactament, va ser un spoiler. I clar, i me deien, però què dius, però què? I diuen, sí que, el retard, que és just ara. I efectivament...
I quan bona vareu tema, que teva anava un minut per darrere del
no,
món?
No, tenim problemes darrerament. Sí, tenim problemes amb les connexions darrerament.
Un minut és molt, deu ser un parell de segons, Marta Garau.
No, t'he promet que arriba pràcticament...
Home, si no, Marta Garau... Un moment, jo no es pot desvetllar.
Molt més de 40.
Marta Garau té una casa de tres plantes. Ella dorm a la de dalt. Si va tenir tenda de ballar dos pisos, anar fins a baix i avisant els nins que acabaven de marcar un gol,
no
es minut aquesta real. No és tan ràpid, Marta.
Te promet que era pràcticament uns... O sigui, si no arribava, era quasi un
40
minut. Tenim alguns problemes en les connexions i sí, perquè se va torbar moltíssim.
Això vol dir que divendres en Simona et tornarà a despertar a Maria
però
Antònia.
Però dissabte ja no hi ha feina,
vol dir
no passa
que...
res.
Ah, bé, també vol dir que en Xisco tornarà a bones partits i vol dir que
Bèlgica-Espanya, dic sí, Donald Trump no anul·la el resultat de es Bèlgica-Estats Units. Recorden que hi ha tot un trull entre la FIFA i la UEFA per mort de l'anul·lació d'una targeta vermella que va demanar el president Trump i sembla que la FIFA ha dit com que tu ets anfitrió d'aquest Mundial te faran cas, cosa que no havia passat mai en la història del Mundial i la gent està al·lucinada.
I
ens ho espaldrats. El futbol de vegades, ens agrada o no, també és política, estimada.
No, I tant que sí.
Mou el món.
Ha quedat demostrat en aquest Mundial que diners del tort fan veritat. Ja me diràs, Francesc Eiximenis, segle XIV ja anunciava una veritat que el 2026 han tornat tocant les mans.
El pa i el circ, el que fèiem referència també abans.
Panem et circenses, que és allò que tenim darrerament, estimats.
Amb la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics que té Jaume Miquel Rosselló, a les Fortesa i Yolanda Ruiz. Començam aquesta jornada de dimarts.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 19 minuts. Comença la nostra tertúlia. Si mos acompanyeu, repassam l'actualitat, vos explicam quines són les claus del dia, aquelles notícies més importants, el que suposa també per a la població, notícies importants relacionades amb l'economia, amb la política. Avui, en la bona companyia del misser Eduardo Luna, bon dia.
Bon dia.
Del periodista Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia a tots.
I del periodista i editor de Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, que ens escolta des de l'illa de Menorca. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Bon dia a tots.
Un dia per parlar de números, deia, notícies que afectin directament a la població. Sempre s'ha parlat de la importància dels pressupostos, de la possibilitat d'arribar a un acord. Vos compte que el Consell de Ministres aprova finalment aquesta senda d'estabilitat pressupostària. És una passa prèvia al que seria l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. Ahir el Consell de Política Fiscal i Financera va donar llum verda amb el vot en contra d'aquí, de les Illes Balears i de la resta de comunitats governades per el Partit Popular. Diuen que des del govern central que no entenen aquesta negativa, que aquesta proposta en teoria els beneficia perquè permet a les comunitats un dèficit del 0,1% sobre el PIB. Desacord davant aquests pressupostos no ens sorprèn, perquè sempre la qüestió dels pressupostos genera, no?, aquestes divergències. Aquesta no és una excepció, Josep.
Sí, efectivament, hi tenim la demanda històrica de Balears com a comunitat mal finançada, que no vol compensar els seus costos d'insularitat. Però en aquest moment ens trobem que el govern de PSOE Sumar, el govern de Pedro Sánchez, ha pactat un model de finançament amb Esquerra Republicana de Catalunya i ara el que vol és aprovar aquest model de finançament, quan resulta que no l'ha negociat prèviament a la resta de les comunitats autònomes. D'aquí hi ha aquest rebuig de Balears, d'Extremadura, de tota una sèrie de comunitats que et senten marginades i que ara els hi donen un plat que ja està fet, que ja està cuinat, i els hi diuen o lo tomes o lo dejas, que són lentejas. O sigui, això és el que nosaltres hem pactat amb Esquerra Republicana, i aquest model de finançament l'heu d'acceptar sí o sí. Sí o sí. Quins són els dos motius per als quals Balears, Antoni Costa, el vicepresident, ha dit que no accepten, no volen aprovar aquest model? Són dos. En primer lloc, el govern central, PSOE i Sumar, imposa, decideix unilateralment des de Madrid una sèrie d'increment de despesa de funcionaris, de dependència, de sanitat, d'ensenyament, sobretot també per la regularització dels immigrants, competències transferides a les comunitats autònomes i, per tant, també hauria d'incrementar recursos. I, en segon lloc, amb el cas de Balears, perquè no permet augmentar el nivell de despesa tal com demana el govern de la senyora Proens, que en dos anys ha reduït el deute en 500 milions d'euros. Però, bueno, jo a cap, per dia 21 hi ha una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que farà el govern de PSOE Sumar. Dirà, tirem endavant i veurem de quina manera tramita un projecte de llei de pressupostos que no té suport dels socis parlamentaris i, a més, aquest model de finançament no negociat ha rebutjat per la majoria de comunitats autònomes.
Eduardos, en aquest cas, respecte a la reunió de política fiscal, a l'aprovació de la senda d'estabilitat pressupostària, Josep feia referència a aquest dèficit històric que tenim nosaltres com a comunitat autònoma respecte a altres comunitats.
En cuanto a Baleares, coherència absoluta. O sea, es que es cierto, realmente esto es un, el problema que subyace es un tema de financiación autonómica. Tener o disponer de un pequeño margen de un déficit puede ser positivo, pero el verdadero problema, y lo decía Josep muy bien, sigue siendo la financiación. Baleares continúa aportando mucho más de lo que recibe, y es normal que sigamos en esa reclamación. Haciendo una analogía, yo creo que Pedro Sánchez está intentando hacer lo que hizo España ayer en el minuto 90, meter el gol de los presupuestos que no va a tener, pero dudo muchísimo que esto le salga bien. Es un gobierno que ya está absolutamente fracasado y que ahora lo único que intenta es pagar o parte de la factura que le llevó a la Moncloa con esos socios. Junts, como muy bien ha dicho el compañero.
Eduardo.
Bueno, yo creo que forma parte de la campaña electoral. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez sabe que no puede sacar acuerdos en un congreso en el que, para empezar, no tiene ni garantizados el apoyo de sus socios, ¿no? Hay que recordar que Junts, aliados de investidura, reclamaban hace poco que se sometiera a debate la posibilidad de convocar elecciones, ¿no? Por tanto, hombre, pues cómo le va a apoyar en unos presupuestos. Yo creo que esto es, como ya han dicho mis contertulios, pues unas lentejas precocinadas que el gobierno de Baleares, yo creo que de forma coherente, ha mantenido su postura desde el principio, diciendo que no iba a aceptar algo, una casa, no iba a aceptar recibir las llaves de una casa que se había empezado por el tejado, ¿no? Es decir, si no se pactó con las comunidades autónomas, con todas y en igualdad de condiciones, un modelo y se quiere alzaprimar a Cataluña por encima de las demás, pues no es normal, no es coherente que Baleares se preste a ese teatro, ¿no? y a esa farsa para justificar esos acuerdos alcanzados con sus aliados catalanistas. Dicho esto, no ha habido presupuestos en toda la legislatura. Hay que recordar que España se rige con unos presupuestos aprobados por un Congreso anterior, ni siquiera por el Congreso que eligieron los ciudadanos en las últimas elecciones, y dudo mucho, por no decir del todo, que vaya siquiera a presentarse a votación unos presupuestos el año que viene, que es, como todo el mundo sabe, año electoral. Por tanto, esto es café para muy cafeteros, esto es debate que a los ciudadanos que nos escuchan pues se preguntan, ¿y esto a mí qué me importa? ¿En qué repercute en mi vida? Etcétera. Es obvio que los presupuestos, que el debate sobre la insularidad y el modelo de financiación repercuten en la vida de los ciudadanos, eso es evidente, pero toda esta politiquería y estas, amagos de que voy a presentar, no voy a presentar, al fin de cuentas es una pérdida de tiempo. Creo que, como decía Eduardo, se intenta meter un gol antes del verano, pero la gente ya no es verosímil todo lo que sale del gobierno después de los antecedentes que hemos visto estos meses, ¿no?
És una situació que anirem seguint, com han fet, no?, al llarg de tots aquests anys, valorant què suposa, fent comptes, no?, que suposa per les Illes Balears després d'aquest acord amb la negativa, no?, de les comunitats governades per el Partit Popular i del govern balear. Però us volem comentar altres qüestions que marquen l'actualitat. Primer, compartim les imatges, les descrivim per als espectadors. Grans acumulacions de fems a Llucmajor. Pràcticament contenidors a vessar per diferents carrers, parlant de moltíssimes zones, Estanyol, Son Bieló, Badies, Sa Torre, Puig d'Arròs. Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament. De moment no faran declaracions. Diuen que estan tenint algunes reunions amb la contractista perquè puguin resoldre aquesta situació a la major brevetat possible. És una situació que no és nova. Ja sabeu que any rere any se repeteixen aquestes imatges. Des de l'Ajuntament ens diuen que és un tema de manca de mitjans disponibles ara mateix, que ahir mateix es van incorporar nous mitjans per recollir aquest fems en algunes zones en concret, però que lamenten la situació en aquests, que s'està produint just ara degut a aquesta falta de mitjans a la que feien referència. Diuen que s'ha informat a l'empresa que qualsevol servei no realitzat per la seva part no podrà ser facturat ni tampoc s'abonarà per part de l'Ajuntament, però, com explicaven de moment, no fan declaracions al manco no amb aquest programa. És una situació que està generant, no?, moltíssimes inconveniències a la gent que viu a prop, turistes, hotelers, residents. Des de l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma han assenyalat que un any més, perquè, com deia, malauradament és una situació que se repeteix, Serenal de Llucmajor torna a viure una situació crítica per aquesta acumulació d'escombraires a la via pública. Volem parlar amb el president d'aquesta entitat, el senyor Pedro Marín. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta, què tal?
Diuen vostès que no és la primera vegada, malauradament, és una situació que es repeteix en el temps. Recordaria quan va començar?
Això fa 3 anys, exactament. Ja no és un tema puntual, és un tema que nosaltres personalment mos havien segut en l'Ajuntament per aquestes dues temporades, que tenien problemes amb el concessionari per l'acumulació de desfens en els contenidors i la recuida, i això el que vol. El que significa és que després no se poden fer netes contenidors, amb aquestes temperatures pues, hi ha olors, hi ha rates, roedors, és un problema greu d'insalubritat. Però ja és la tercera temporada que duim aguantant això. Això no és un problema que, diguem, d'un problema que hagin tingut en la maquinària d'aquest concessionari. Que aquest concessionari també s'ho ha de fer mirar, perquè 3 anys amb un contracte i que tingui aquest servei és absolutament un desastre.
Des de l'Ajuntament expliquen que és un tema de manca de mitjans disponibles ara mateix. Què pensen d'aquestes declaracions?
Però aquestes declaracions són les que diuen cada temporada. I ja no és un problema de temporades, perquè aquest problema ja el tenien per l'abril, a les urbanitzacions, perquè és un municipi gran que va de l'Estanyol per tota la costa, totes les zones d'urbanitzacions, més el municipi del poble de Llucmajor i l'Arenal de Llucmajor. Però aquest problema és durant tot l'any. És totalment una gestió nefasta de l'Ajuntament. Perquè si fos puntual i fos una primera vegada, pues dius, mira, ha pogut passar, però si ja és la tercera temporada que mos està passant això i no tenen un plan B, un plan C, per almenys recull els fens que ens revolten els contenidors, nosaltres, ara mateix, si passes per la zona de Serenal de Llucmajor, els turistes, els residents, els comerciants, no poden passar per les voreres perquè estan apilades i acumulades tal quantitat de fens que no se pot passar per la vorera, han de passar pel carrer. I és que d'aquí una setmana no se podrà passar ni pel carrer.
Com I condiciona que... en el dia a dia? Perquè s'ha parlat amb diferents entitats de residents, no? Evidentment, és lògic, si te toca això just davant ca teva, però també està condicionant el sector turístic.
Evidentment, això és una imatge desastrosa que afecta directament en el sector de l'air, en els turistes. Evidentment, la imatge que estan donant no voldran tornar els turistes a una zona que presenta ser mundistes. És completament un desastre.
Què tenen pensat a fer? Pedro, què tenen pensat a fer? No sé si vostès, com a entitat, si tenen pensat alguna resposta, alguna iniciativa...
Sí, ara estem mirant jurídicament com se podia actuar o inclús sobre un sense oposició per posar qualque denúncia. L'Ajuntament de Llucmajor ara mateix no mos agafa el telèfon, no vol una reunió, així com no volen donar entrevistes als medis de comunicació. És que jo crec que no saben ni què fer ells. Això és el problema. I si han d'estar expenses de que s'arreglin o que tinguin el personal suficient amb aquest concessionari, pues un altre any que tenim perdut. I no és que tenim perdut, és que cada any és pitjor. Les acumulacions de fens i el desastre és que ho fan algo que ja habitual. I això no se pot consentir. Una necessitat bàsica com se neteja i se recollida de fens ha de ser, però, algo bàsic i necessari.
Pedro Marín, des d'aquesta entitat, al capdavant dels hotelers de la platja de Palma, moltíssimes gràcies per compartir aquesta informació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un saludo.
Informació que traslladam als nostres contertulis, començant per Eduardo Luna, perquè just deia el senyor Marín, no descartam prendre mesures fiscals davant la negativa de l'Ajuntament a parlar amb els hotelers, a mantenir una reunió... Quin podria ser el recorregut?
Bueno, es que lo primero, legalmente, quien tendría que actuar sería el propio Ayuntamiento. O sea, eso es lo primero, porque evidentemente, si yo tengo una concesionaria que no me está cumpliendo un contrato, tengo herramientas suficientes como para, de manera coercitiva, hacer que se cumpla ese contrato y sino rescindirlo y contratar otro por vía de urgencia. O sea, soluciones, como dicen, a ver las aigas, como las maigas, ¿no? El tema está en que hay que ponerla encima de la mesa y al final el debate de esto es lo de siempre. ¿Qué tipo de personas acceden a la función pública? Porque al final acceden gente de partido que lleva toda la vida, pero que no son buenos gestores. Y aquí lo estamos viendo. Llevamos 3 años con esta historia. Esto, como bien decía, es que la imagen es tercermundista. Y en plena ola de calor, el problema no es solo estético, que lo es, porque volvemos a recordar que estamos en un sitio turístico, sino que también es un tema de salubridad. Entonces, fantástico, la recogida se delega, muy bien, la tarea se delega, pero no se delega la responsabilidad. Y aquí es donde yo creo que los vecinos y las asociaciones se tendrían que poner especialmente exigentes con el ayuntamiento.
Són imatges d'una acumulació brutal de fens. No parlem d'un punt o que sigui anecdòtic, sinó també de moltes zones.
Sí, bueno, y no solo el turismo, o sea, los vecinos, los ciudadanos que soportan con sus impuestos. Esto sí, del primer mundo, es decir, la imagen es tercermundista, pero los impuestos, la contribución, la tasa de residuos es del primer mundo. Yo creo que es deplorable que el ayuntamiento no dé explicaciones constantes y en tiempo real, y más a un medio público, yo digo a todos los medios, tienen que dar la cara, dar explicaciones, porque a fin de cuentas los gestores municipales son empleados de los ciudadanos y tienen que darles explicaciones de por qué los ciudadanos están pagando un servicio y están recibiendo esto. Me consta que es un conflicto que viene de lejos, el ayuntamiento no es el único responsable, aquí hay una concesionaria que también creo que debería dar explicaciones, pero el ayuntamiento tiene que dar la cara, tiene que explicar en tiempo real, puntualmente, lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, si le llama a IB3 Radio, tiene que contestar y tiene que explicar a los ciudadanos lo que está ocurriendo, porque las imágenes que están viendo los telespectadores son lamentables, lo sufren a diario, como digo, no ya los turistas, sino los vecinos que residen y que soportan con sus impuestos esta gestión tan deficiente. El asunto de la recogida de residuos, de todos modos, yo que he sido muchos años redactor de pueblos y de Parforana, es un asunto que ha traído muchos problemas siempre en muchas zonas y sobre todo en núcleos, en los municipios que tienen núcleos dispersos, ¿no? Y Eduardo apuntaba algo, y es que al final lo que quieren los ciudadanos es gestión, ¿no? Quieren menos debate claro. político, menos claro. ideología.
Y mayor calidad de gestión, vida, eso. En el que
a mí me da igual,
cuestiones del día a día.
Claro, a mí me da igual lo que opine el alcalde de mi municipio sobre, no sé, el aborto, la inmigración, etcétera, yo que sé, el conflicto de Palestina, ¿no? Lo que quiero es que gestione bien los recursos, que para eso se paga. Y creo que en todo este proceso de politización de todo hemos perdido de vista esto. Un alcalde tiene que ser, por encima de todo, un buen gestor. Bueno, un alcalde o un regidor de residuos. Y un buen gestor, obviamente, no puede ser perfecto y habrá conflictos. Creo que aquí hay un conflicto laboral y sindical detrás que ya ha tenido huelgas en el pasado. Y no debe ser fácil de solucionar, pero para eso está. Y, por supuesto, tiene que dar explicaciones de lo que están haciendo.
Però el que passa, ens arriben alguns missatges d'oients que diuen que aquest problema, habitualment, en anys enrere, era durant l'estiu, però que ara s'han donat casos durant l'hivern, fins i tot, darrere aportació. Josep.
Sí, mira, jo vull afegir una cosa. Avui fa exactament una setmana que l'alcaldessa Xisca Les Coles va presentar un nou servei d'adjudicació, nova concessió per la neteja viària, la recollida de fems en el municipi de Llucmajor. Un contracte de 30 milions d'euros durant 8 anys. Era la primera compareixença de la senyora Les Coles després d'haver manifestat que no es presentarà a la reelecció com a batllessa de Llucmajor l'any que ve. Bueno, la veritat és que ha passat una setmana i que la situació ha empitjorat. Per tant, això vol dir que no es fan les coses bé. Fixeu-vos que en el mateix moment en què l'alcaldessa, junt amb altres regidors del seu equip de govern, fa exactament una setmana anunciava i presentava aquest nou servei de recollida de fems a Serenal, hi havia tota una sèrie de contenidors plens de residus i de brutícia, i els vecins que hi havia en aquella zona de Serenal els hi van dir a l'alcaldessa i als regidors: no teniu vergonya, és que no teniu vergonya, perquè com s'ha explicat i com hem escoltat ara en l'entrevista amb el responsable de la platja de Palma, és que fa 3 anys. Jo el que no entenc, i acab la meva intervenció, i m'agradaria que hi hagués alguna declaració, algun portaveu que pogués explicar aquí, avui de matí, a IB3 Ràdio, per què, si fa una setmana s'adjudica un nou servei de recollida de fems a Llucmajor, una setmana després la situació no és que hagi millorat, és que ha empitjorat, i que no té ara mateix una perspectiva de solucionar. Qualcú pot donar una explicació? Qualcú ho entén? Jo no ho entenc.
Són les 9:37. Des d'aquí el Manco han donat visibilitat a una situació que preocupa veïnats, sobretot, i també hotelers de la zona. Petita pausa per publicitat, el bisturí a la ràdio, i tornem tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que si decimos que ha ganado La Roja, si decimos desde este filo mañanero que la noticia es La Roja, seguro que los millones y millones de seres humanos que, según los organizadores, pisaban el otro día con sus millones de extremidades inferiores el salobrar del tren, no pensarán que hablamos de la victoria española. Seguro que todos y cada uno de esos que no musitaban cuando los anteriores, los tristes del 1523, que construían, derruían, cimentaban y aprobaban leyes en todas esas reivindicaciones en silencio. Seguro que todos esos mamíferos de la especie Homo sapiens pensarán en una tal Madó Farta como la única roja. Es la que nos faltaba después de Madó Pereta. Un subtipo o una filotipa vestida a lo ample, con careta cadavérica que pretende ser símbolo de la roja electoral. Hacía como que recogía basura el otro día en la playa de Palma sin recogerla. Cantaba el otro día la balanguera sin entonar. Y era maestra de ceremonias desde la arena del tren con un cartel para que se proteja lo que ya está protegido. Pero para roja y vencedora indiscutible del match sobre la arena del este, la señora Porquer, Madó Porquer, que podría decirse la alcaldesa de Campos, que sin miedo al qué decir, sin inducción ni manipulación alguna, se manifestó sin más representación que la de su cuerpo solitario en bañador, para pedir voz frente a los coritos y denunciar el fraude de la manifa, lo que el gobierno balear llamaba ayer como la primera manifestación preventiva de la historia. Y ya mañana, siempre roja y embrujada, más.
Nou i 40 minuts, parlam d'habitatge i en concret de la construcció, perquè els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 29% durant el primer semestre de l'any. Estem parlant de 1.300 habitatges, és la xifra més alta d'aquest període dels darrers 5 anys. Destaquen, sobretot, l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3 unifamiliars. És vera que encara manca habitatge, o el manco sí que és vera que és necessari, no?, que hi hagi més alternatives per als residents, per totes les persones que cerquen una llar, la qual cosa cada vegada és més complicada, però no deixa de ser una notícia important, que el manco, un prop d'un 29%, augmenten els visats d'obra. Companys, com valorem aquesta notícia? Sempre parlem d'habitatge en aquesta tertúlia, sempre explicam, no?, la impossibilitat que se tenen, que se té per accedir a un habitatge aquí a les Illes Balears, i sempre se diu que manquen habitatges. Aquí parlem d'un increment de la construcció.
Sí, pero habría que ver qué tipo de construcción y qué tipo de viviendas, porque lo que se necesita sobre todo es vivienda accesible para las clases medias y las clases bajas. Y la percepción que uno tiene, si se pasea, por ejemplo, por Palma, es que se construye más vivienda de clase media alta o alta. Vivienda nueva que luego es inaccesible económicamente y financieramente para la mayoría de ciudadanos. Por tanto, hay que ver qué tipo de viviendas se construyen. En cualquier caso, está claro que según apuntan los expertos y los portavoces del sector, se necesitan muchas viviendas. No se especifica si nuevas o que se liberen para el mercado de vivienda, viviendas que están destinando a otro uso, que ya están edificadas o que están simplemente deshabitadas, ¿no? Es el gran debate que existe y que existía sobre todo al principio de legislatura, porque el gobierno del PP intentó, por encima de todo, que se introdujeran en el mercado de la vivienda residencial viviendas que se destinaran al turismo o que estaban vacías, incluso se habló de locales, etcétera. Los proyectos del gobierno en ese sentido quizá no han tenido el impacto que inicialmente se podía imaginar que podrían llegar a tener, o el potencial que podían llegar a tener, y si ahora se está apostando más también por la construcción de viviendas de protección oficial, etcétera. El debate de la vivienda es muy complejo, siempre lo digo, nadie tiene la fórmula.
I,
eso
i clar,
es una
però on passa la situació? Per manca de construcció, però com apunta Edu, és tal vegada manca de construcció d'habitatge de protecció oficial el que fa falta,
sobretot,
que també s'estan fent feina,
sobretot,
no?
Que la gent pueda acceder a esas viviendas. Exacto. A mi el dato de que se construyan más viviendas, hombre, pues si son viviendas...
Claro, la pregunta és sí, però per aquí, Josep, no? Per qui són aquests habitatges? És interessant el que planteja Edu, no? A qui van destinades?
Bueno, aquesta és la gran qüestió. Jo crec que és molt important de que aquesta reactivació del sector de la construcció han de tenir en compte que el 60% són habitatges plurifamiliars. O sigui, estem ratllant de pisos. La gran demanda és de pisos, tant siguin de protecció oficial o de promoció de l'IBAVI com de promoció privada per part de promotors i d'inversors. Vull dir, la demanda és tan grossa que és necessari que actuï tant el sector públic com el sector privat. Però per donar resposta a aquesta demanda de pisos, i crec que és una bona notícia el fet de que l'increment sigui d'un 60% en plurifamiliars, són necessàries dues coses. Primera, agilitat en la concessió de les llicències, perquè ara mateix tenir una llicència d'obres per construir pisos a qualsevol ajuntament de Balears és un autèntic calvari. Estem ratllant de mesos, fins i tot d'un any, i això es té que agilitzar, perquè la demanda és enorme. En aquest sentit, el decret de mesures del govern per agilitat administrativa permet que a través d'entitats de gestió urbanística es puguin tramitar i obtenir aquesta llicència. I en segon lloc, i aquest és el camí, el nou model d'habitatge cap al qual va Balears, és una major densitat. Això que vol dir un major aprofitament de les capacitats, de ses alçades, de ses zones que poden treure d'un mateix solar. Perquè si no augmentam ses alçades i els aprofitaments edificables, després la repercussió final del preu del sol sobre l'habitatge és inacceptable. Per tant, jo crec que és una bona notícia, que estem en el bon camí, però jo reclam molta més agilitat en la concessió de llicències d'obra per part dels ajuntaments, tant de promoció pública com de promoció privada, i augmentar o incrementar aprofitaments i alçades edificables, perquè en cas contrari no arribarem a temps, no donaran resposta i augmentarà la tensió social.
A ver, yo estoy con mis compañeros, sobre todo con Edu, que se haga vivienda plurifamiliar. Exacto. No quiere decir que sea vivienda asequible. Esto hay que ponerlo encima de la mesa y dejarlo clarísimo. Basta que la gente se meta en internet o que vea las nuevas promociones que hay. Ya no te digo Ibiza o Menorca, que miren por Palma y estamos hablando de pisos de 500.000 euros para arriba. Eso no es vivienda asequible. Pero es un problema que tiene muchísimas aristas y aquí lo hemos dicho muchas veces. Por una parte es que falta vivienda, pero por otra parte también súper importante es la vivienda que nos está utilizando, y otra arista importantísima es que no se puede acceder a financiación. Por lo tanto, al final, que se construya más, bien, ¿a quién van destinados? Aquí está el quid de la cuestión, estoy con Edu perfectamente. Y añado otra más, ¿queremos realmente una isla sobreedificada? Porque esta es otra. És que a lo mejor hemos llegado al punto en
què passa amb els
no
habitatges buits, realment, no? Que n'hi ha moltíssims, amb les cases que no s'arriben a llogar, també hi ha altres preguntes, no? Per...
No, pues però que... està introduciendo, Eduardo, mi tocayo está introduciendo un elemento que es del debate que además está asumiendo hasta últimamente incluso la propia Provence, que es al final el reto demográfico.
Claro.
y la capacidad de las islas para acoger más gente. Esto que hace unas décadas te tildaban de cualquier cosa, menos nada bonito, pues ahora es algo que está asumiendo todos los partidos. Es decir, el modelo expansivo de... Es verdad, necesitamos dar vivienda a los que no tienen y están aquí. Pero el modelo expansivo tendrá que tener algún límite, ¿no? Entonces,
lo que está claro es que lo que no podemos permitirnos es construir más villas y construir casas de 1 millón, 2 millones, 3 millones, porque eso al final no llega al residente balear. Y el residente balear se va a quedar con el problema de que no accede a la vivienda. Vamos a construir y a masificar a nivel de edificación la isla y vamos a seguir en generaciones futuras con el mismo problema. Y lo dijimos aquí también muchas veces. Yo creo que el tema de la vivienda es un tema que se tiene que plantear a varias legislaturas. Que ya lo sé que es política de ficción, porque es imposible decirles que se pongan de acuerdo en esto. Però crec que és l'única via de solucionar el problema.
Clar, és que l'habitatge, la pregunta seria com podem tornar, no?, a que sigui accessible a que trobar un habitatge no sigui pràcticament trobar, no sé, com se diu en castellà, un mirlo blanco, un unicorn, exactament. I per altra banda, se'ns va un poc de les mans, perquè si parlem, per exemple, de lloguer il·legal, que abordarem just després d'aquesta petita pausa per publicitat, atenció al que ha passat a Eivissa, perquè ens deixa sense paraules. Una inspecció de la policia local ha destapat un possible turístic il·legal, atenció a la quantitat mensual, de 27.500 euros. Aquí podem debatre com pensen les multes, perquè tota la gran quantitat de dobbers ingressat, no sé, supera, no?, en aquestes possibles sancions futures. És, sens dubte, un debat interessant, que abordem tot d'una, però abans, uns anuncis.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 50 minuts, just abans dels anuncis, estàvem parlant d'habitatge i de com el lloguer il·legal és, sens dubte, un repte aquí a l'arxipèlag, sobretot enfrontar la gran quantitat de lloguer il·legal. S'ha fet molt d'esforç a través de diferents plataformes, augmentant el número d'inspectors, però sí que és vera que encara hi ha un marge molt difícil de controlar, que fins i tot s'arriba a llogar a través de contactes personals o WhatsApp. Vos conto un cas en concret. Al municipi d'Eivissa, una inspecció de la policia local ha destapat un possible lloguer turístic il·legal, atenció, de 27.500 euros al mes. Va ser una actuació que es va fer arran d'un avís dels veïnats per les molèsties, a més, que estaven ocasionant per la música, per els renous que feien a altes hores de la matinada. Un lloguer de 27.000 euros mensuals que, de moment, ha estat sancionat. Però, clar, quant de temps podia dur aquest lloguer en marxa? Aquesta és la pregunta. Quant de temps podia dur ingressant quasi 30.000 euros mensuals de manera il·legal? Aquí sí que mos poden demanar, Eduardo, si ho fan perquè compensen les multes. Moltes vegades hem plantejat aquest argument aquí a les tertúlies. ¿Creus que és aquesta la raó?
Absolutamente, sin paliativos. Cuando se cometen este tipo de infracciones, y me iría más lejos, cuando se cometen ciertos tipos delictivos con reiteración, es porque compensa el beneficio con el coste que tiene cometer el delito, en este caso la infracción. Si hacemos un cálculo rápido, estamos hablando de 20 y pico mil euros al mes por 12 y me pones una sanción, pues que pueden ser entre 20 y 80 mil euros, claro que me compensa, evidentemente. Y además, ¿cuántas sanciones me van a poner?
Home,
de mi
ara,
pròpia cuenta d'explotació,
definitivament, no? Haurà d'aturar aquesta pràctica. Però, clar, la pregunta és, durant quant de temps, no? Havia estat ingressant pràcticament 30.000 euros, Josep.
Bueno, yo tampoco tengo tan claro que tenga que parar, ¿eh? Cuidado, porque a lo mejor si no le han precintado el piso, cosa que es bastante difícil y que jurídicamente tiene su recorrido, mientras tanto, y entre que llega la sanción, si no la recurre o no hace alegaciones y tal, la actividad no tiene por qué parar. O sea, que cuidado, ¿eh? No te puede seguir.
Josep?
No, jo posaria l'accent en que com es destapa aquest lloguer turístic il·legal de 27.500 euros. Primer, és un bloc de pisos, a Eivissa. No és un xalet, una casa aïllada on urbanitza. És un pis que forma part d'un edifici plurifamiliar. O sigui, que hi ha altres pisos, això és el primer. El segon, es destapa perquè els veïns telefonen a la policia local i diuen, escolti, tenim aquí un pis que fan renou, que molesten, música molt tard a la matinada, no poden dormir, hi va la policia i allà resulta que aquests inquilinos aporten un contracte, diuen, escolti, nosaltres aquí estem totalment correctes, tenim un contracte i aporten el contracte per el qual, per estar-hi un mes, per residir un mes a un pis, pagant 27.500 euros. Per tant, se pregunta, quant de pisos més hi ha en aquest bloc plurifamiliar que es dediquen en el lloguer turístic il·legal? Primera pregunta, des de quan es du a terme aquesta activitat clandestina i que suposa una infracció administrativa, de fiscal, etc. Tercera, continua aquest lloguer? S'ha fet algun tipus d'actuació o la policia local s'ha limitat a comunicar-ho en aquí, en el jutjat? El jutjat ha interromput perquè si es contracta aporten això i té que haver una mesura. A lo millor, l'abogat Eduardo Luna mos ho diu. I jo crec que, efectivament, el bessó de la qüestió és que amb aquests lloguers turístics, i vos diré més, la quantitat inicial per llogar cap pis era de 30.000 euros, o sigui, 1.000 euros en el mes. I al final li diu el propietari, te farem una rebaixa, ho deixarem amb 17.500. O sigui, no pagues 1.000 euros cada mes, te'n llevant 2.500. O sigui, mos trobam en lloguers a Eivissa a un pis de 1.000 euros cada dia. I jo crec que en aquests moments les mesures que s'han d'aplicar són molt més contundents. No basta l'actuació d'inspectors per erradicar el lloguer turístic il·legal. És necessari que les sancions, primer, siguin molt més altes i, segona, que se cobrin. I que se cobrin en rapidesa, perquè si no se cobren, el propietari continuarà jugant.
És el que deien, Eduardo, que se poden allargar en el temps, no? I que fins i tot això suposa que podria seguir exercint aquesta pràctica, que és el que mos deixa bocabadats, no? Que fins que no hi hagi que no precintin, no? Aquesta casa en concret, que se pugui exercint aquesta activitat. Darrera aportació, Edu.
No, con esas cifras es posible que los infractores lo incluyan la sanción en sus balances de resultados, no? Porque como ocurre con las grandes evasiones fiscales, etcétera, si sale rentable, con la diferencia de que en el caso fiscal hay una sanción penal, ¿no? Que me corrija Eduardo Sino, que es abogado, pero me pregunto si esto no puede ser perseguido penalmente.
Ahora justo estaba haciendo los cálculos mientras escuchaba a Josep. Si realmente llevan dos ejercicios o tres ejercicios con estas cifras, sí que llegarían al límite del delito fiscal, que está en 120.000 euros.
Y claro, pero no por la actividad, sino por el delito
efectivamente,
fiscal.
Efectivamente, la actividad no sería delictiva. La evasión de impuestos, el no pagar Hacienda, porque si es ilegal, evidentemente no estará en ningún registro y no tributará por ello. Dos ejercicios, porque he visto que más o menos la base imponible que deberían haber pagado es de 69.000 euros. A partir de el segundo ejercicio ya estaría dentro del delito fiscal. Uh-huh. Y Hacienda, sabéis, que puede mirar hasta 6 años atrás. Por lo tanto, uh-huh, a lo mejor aquí la clave está, vamos a lanzárselo a la policía local, que haga un oficio a la agencia tributaria para que haga una inspección a este tipo de
27.500 euros al mes. O sigui, atenció, i és un bloc de pisos, com explicaven els meus companys, no parlem d'un xalet o d'una casa aïllada al camp ni molt manco. De restes minuts, a punt per Eduardo, sobre l'ICO, el fill de la PACA, Francisco Cortés, que ha estat detingut per tercera vegada en un mes per entrar al poblat de Sombanya, on té, recordant, decretada una ordre d'allunyament, però aquesta vegada ha estat arrestat per apunyalar un home, tallar els cabells amb un ganivet a una dona. La dona, per cert, va ser traslladada al centre hospitalari. Uns fets que es van produir per una disputa en una transacció de venda de drogues. En el moment, de fet, l'ICO anava acompanyat de la seva mare, la PACA. Aquesta vegada sí que se decideix ingressar a la presó. Per què aquesta vegada sí i les altres no, en tot el que ha ocorregut, amb tot aquest rosari de delictes?
Bueno, y además estamos hablando de que, evidentemente, no es un delincuente primigenio. El ICO tiene una carrera delictiva que sería de doctorado como mínimo. El tema está aquí en que los delitos que ha cometido ya están empezando a crear alarma social. Y una de las opciones por las que el juez puede decretar ese ingreso en prisión es porque la reiteración delictiva crea alarma social. Entonces aquí muy bien el trabajo de los medios de comunicación que dan visibilidad a este tipo de acciones que también, te digo, en ciertos tipos delictivos ya estaban rozando los delitos graves. Por lo tanto, es normal que la justicia ya actúe de una manera un poco más contundente con alguien que está clarísimo que no solo no se reinserta, sinó que té un desprecio absoluto per les normes de la societat.
O sigui, entenem que el que fa que entri la presó és pressió social, en realitat, perquè podia haver entrat abans.
Claro, però és l'alarma social que generen los delitos cometidos de manera tan continuada, ¿no? La reiteració delictiva y esta alarma social que generan, pues esto, ya no cosas de temas de tráfico de drogas, que al final afecta a quien afecta, sino pues entrar en un hospital con un cuchillo pues para intentar apuñalar a otra persona, liarse a tiros en un local de alterne, pues este tipo de hechos delictivos.
Darrer apunt, sobre la dona del president Pedro Sánchez i com el jutge Peinado de moment està de vacances, Edu ja ha decidit que no pot anar a la cimera, però sí a la graduació de la seva filla.
Lo ha decidido el juez que le sustituye.
Exactament, perquè Peinado és de vacances.
Él ha cogido vacaciones. Bueno, independientemente de la causa en sí, la causa judicial, que sí que tiene visos de contener indicios delictivos, todo lo que está ocurriendo con respecto al pasaporte a mí me parece un disparatado. Tampoco entiendo que la retirada sea selectiva, que se le impida ir a a la cumbre de la
OTAN.
Diu que
no és representativa institucionalment.
Però sí hi ha una qüestió familiar que humanament uno lo puede entender, pero también considero que a ningún ciudadano lo hubieran decidido con tanta celeridad, que se ha decidido con tanta velocidad y los abogados lo saben. O sea, pedir una suspensión extraordinaria de medida cautelar no se decide en una semana. Bueno, cualquier abogado lo sabe, que tiene que llamar e insistir a la fiscalía para que informe. Por tanto, todo lo que rodea a la mujer del presidente me está pareciendo un tanto disparatado. Yo creo que hay que pedir que haya juicio cuanto antes, si es que finalmente se confirma que hay juicio. La audiencia también tiene de Madrid también tiene que decidir sobre esto. Y es lo que hay que pedir. Lo demás me parece que está alcanzando unas cotas, como digo, circenses. ¿No?
Eduardo, Josep, que tingueu un bon dimarts. A totes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Igualment. Gràcies a vosaltres.
Notícies a la ràdio. Bon dia. Petita pausa. Igualment per tu. A la tele, torna't a donar.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, Merca Palma. Opera avui ja amb total normalitat després de l'incendi.